l'Info Migdia.
Molt bon dia, comencem edició informativa avui dimarts 8 de maig amb les declaracions que ha fet aquest matí el nou president del Partit Popular de Calella, l'exregidor Miquel Campoy, qui ha assegurat que tot i que falti poc més d'un any per les municipals, el partit encara no ha obert el procés per designar el seu cap de llista. Aquest és un dels titulars que ens ha deixat l'entrevista que avui repassarem. Ho farem d'aquí a uns minuts. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Com sempre, avançarem els continguts d'avui en titulars. Miquel Campoy, que ha dit que desconeix si l'actual portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Calella, Josep Maria Pérez Basar, repetirà com a cap de llista, tampoc ha volgut aclarir del tot si ell podria tornar a concórrer a les municipals aquí a Calella.
El president del PP de Calella ha parlat de la situació política a Catalunya, ha dit que els dirigents independentistes han actuat amb irresponsabilitat i mentint als seus votants. I a tot això ha justificat les càrregues que van fer agents de paisà a l'exterior de l'Hotel Vila la nit de l'1 d'octubre.
El sentirem. Més coses, Calella ha tornat a presentar l'oferta turística de la destinació a la Fira Expo Vacaciones.
S'ha promocionat com a destinació especialitzada en turisme familiar i esportiu i amb grans atractius culturals, naturals i també gastronòmics. Expo Vacaciones és una de les fires sectorials més importants de l'Estat que està adreçada al públic final. El mercat espanyol és el primer emissor de turistes que visiten anualment Calella.
I l'associació Malgrat amb el Sàhara, que organitza un any més aquí a l'Alt Maresme el programa Vacances en Pau de colònies per nens i nenes que viuen als campaments de refugiats de Tindouf, Algèria, com cada any fan una crida a les famílies perquè s'ofereixin per acollir-los durant l'estiu.
En parlarem amb la responsable de l'associació, la calellenca Natacha Frutos, per explicar-nos quins són els compromisos que han d'adoptar les famílies acollidores.
Comencem, doncs. El nou president del Partit Popular de Calella ha assegurat que desconeix quines són les intencions de futur de l'actual portaveu del partit aquí a l'Ajuntament de Calella, Josep Maria Pérez Basar. Tampoc ha aclarit del tot i amb rotunditat si ell s'avindria a tornar a encapçalar la llista del Partit Popular a les municipals que se celebraran, recordem-ho, d'aquí a poc més d'un any, volíem dir. Campoy ha fet balanç de l'acció del govern municipal, del Partit Demòcrata i el PSC, a qui li dona un aprovat pelat. També s'ha referit a la situació política al país.
En aquest moment, Campoy ha justificat les càrregues policials que hi van haver la nit de l'1 d'octubre a l'exterior de l'Hotel Vila, on s'hi allotjava un nombrós contingent de la Policia Nacional. Ha denunciat la falta de protecció que van rebre per part dels Mossos d'Esquadra, però això sí, ha reprovat que un dels agents urinés sobre la gent que es congregava a l'exterior.
Ningú pot aprovar aquest acte. Això està claríssim.
Però llavors estem igual que l'escopinada.
Bueno, evidentment, clar. Però si han davant tens no sé quantes persones hi havien que estaven increpant i que estaven insultant i dient de tot, entenc que hi hagi un moment que aquesta gent reaccioni així, que aquesta policia reaccioni així. Però, insisteixo, això és un tema, val? I a més van sortir uns quants, em sembla, la gent va marxar corrents, els Mossos d'Esquadra em sembla que no hi havia ni presència.
El president local del PP ha titllat d'irresponsables els dirigents separatistes que han conduït el procés i han portat Catalunya a la situació actual. Assegura que s'han basat en mentides i s'han aprofitat de la bona gent que se sent independentista i ho defensa de manera pacífica. Els culpa d'haver vulnerat la legalitat constitucional i estatutària. Campoy diu que estaria d'acord en que se celebrés un referèndum sobre la independència amb totes les garanties.
Sí, es modifica o s'aconsegueix modificar la Constitució. Perquè aquest referèndum legal i amb totes les garanties sigui possible...
Vostè hi estaria d'acord?
Naturalment que sí, naturalment sí. Que sí. Però primer s'ha de modificar la Constitució.
I recorda que totes les resolucions del Parlament Europeu han anat en la línia de donar suport al govern del PP i al marc constitucional vigent. En clau local s'ha mantingut en què el partit encara no ha obert el procés per escollir el cap de llista per les municipals del 2019.
No s'ha tractat en cap moment ni a nivell municipal i em consta que ni a nivell comarcal ni provincial.
Diu que desconeix si repetirà l'actual portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Calella. Sobre les absències de Josep Maria Pérez Basart a les sessions del ple municipal, el president del PP ho ha atribuït a diversos motius. Els seus compromisos laborals i familiars, els continguts de l'ordre del dia, moltes vegades amb propostes que no tenen a veure amb Calella i que hi hagi gent entre el públic que justament no són fans seus, ha dit. El govern del PDeCAT i el PSC li dona un aprovat justet. Creu que s'hauria d'invertir més en neteja i manteniment. Ha parlat de l'estat dels carrers o dels passos a nivell, per exemple, i menys en grans esdeveniments que, segons ell, al final no tenen prou impacte en l'economia local.
No estaríem d'acord com què? Doncs gastar més de 500.000 d'euros amb la Fira de la Festa Major. En pagar 150.000 euros aquest any pel triatló. 50.000 per la sortida de la
Volta Ciclista.
No pot ser que agafem aquests grans esdeveniments, aquesta cosa del triatló, 3.000 persones un dia o dos dies, tal. Si al final vostès agafen l'estadística de turisme de Calella i miren el percentatge d'ocupació, que és el que val, percentatge d'ocupació dels establiments, i està per sota del que estava fa uns anys.
I ha acabat dient que l'alcaldessa Candini és l'única que es fa veure els actes que se celebren i que sembla que la resta de regidors no hi siguin.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Calella ha tornat a Expo Vacaciones per promocionar-se com a destinació turística especialitzada en famílies i en esport, també per promocionar l'oferta cultural, natural i gastronòmica, i tot plegat amb un estand que ha atorgat una major visibilitat de Calella a la fira que s'ha celebrat a Bilbao i que visiten de mitjana unes 75.000 persones.
Expo Vacaciones s'adreça al públic final, als clients que contracten les vacances i que visiten la fira per conèixer l'oferta de les principals destinacions de l'estat. Com a novetat i fruit de l'acord de col·laboració que ha iniciat la Diputació de Barcelona amb Viajes Eroski, s'ha realitzat una campanya de co-marketing per donar visibilitat a l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Com a acció destacada, es va realitzar la presentació de Barcelona és molt més per donar a conèixer l'oferta conjunta de la ciutat i la província, mitjans de comunicació i operadors turístics del País Basc. El mercat espanyol ocupa actualment el primer lloc com a mercat emissor de turistes que ens visiten.
I avui també hem conegut dades d'atur del mes d'abril. El sector serveis ha liderat la recuperació de l'atur segons l'informe de la Diputació de Barcelona respecte al mes d'abril passat. El segon trimestre de l'any, doncs, va començar amb 292.437 persones inscrites com a demandants d'ocupació a la província de Barcelona. Són un 2,8% menys que el mes anterior. L'atur d'abril del 2018 se situa, per tant, un 7% per sota de l'any passat.
L'atur va baixar en tots els sectors d'activitat, però de forma més accentuada en els serveis. Va reduir-se en 6.828 persones. El Maresme és la comarca de la província de Barcelona on el descens de l'atur va ser més elevat.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
1:38, continuem en directe a l'Infomigdia d'avui dimarts 8 de maig per explicar-los que el consistori, que l'Ajuntament de Calella ha retirat el col·lector d'orina situat al carrer Ànimes per sobre del carrer Sant Antoni amb l'objectiu de netejar-lo en profunditat. Tot i així, no han decidit si el tornaran a instal·lar degut a que la seva efectivitat no ha sigut l'esperada.
L'any 2014 es van col·locar dos recol·lectors d'orina a Calella, el del carrer Ànimes i també un a la plaça Catalunya, que es va haver de retirar per les queixes dels veïns.
I un 80% dels joves menors d'edat consumeixen alcohol, així ho posa de manifest l'últim estudi que es va fer a la nostra zona. L'any 2015 se situava en els 13 anys, l'edat a la qual els joves comencen a beure alcohol, una dada que es va obtenir a partir d'una enquesta a alumnes de quart d'ESO. Les dades més recents són de l'Estudes, la encuesta sobre uso de drogues en enseñanzas secundàries en Espanya, que situa en els 14 l'edat d'inici a l'alcohol de manera esporàdica i als 15, quan el consum d'alcohol és setmanal. Aquest mateix estudi alerta que 8 de cada 10 joves han consumit alcohol en l'últim any, dels quals un 30% ha sigut amb borratxera. És per això que els tècnics avisen que hi ha un abús d'alcohol per part dels joves.
Ho ha explicat Marc Latorre, tècnica de prevenció de drogues i salut dels ajuntaments de Calella, Pineda i Tordera.
El que més ens preocupa, parlem d'un percentatge d'un 70-80%, és la primera substància amb diferència d'en consum que la resta. Però clar, és veritat que és una substància que està molt normalitzada, està molt normalitzada, la nostra societat doncs, ho portem molt, molt intrínsecament, qualsevol festa o qualsevol trobada familiar o fem amb alguna ampolla d'alguna cosa, i això doncs, està portant una miqueta doncs, aquestes coses, Segons l'enquesta, per exemple, última d'estudis, ens anirem a un 80% de joves que consumeixen alcohol, que han consumit alcohol en els darrers 12 mesos. Això parlem de 7 de cada 10 joves. I d'aquests, un 30% és en borratxera. És a dir, que són dades que sí que és veritat que són alarmants.
El Senat ha aprovat recentment la llei contra el consum d'alcohol que estableix que sancionaran els pares dels menors que beguin alcohol, una mesura que s'inclourà a la futura normativa que en breu s'aprovarà també al Congrés. La Torre, però, considera que altres iniciatives, com augmentar el preu de les begudes alcohòliques, etiquetar les ampolles amb missatges de reducció de danys o realitzar activitats esportives, serien més efectives.
També no és una mesura que m'agradi gaire. Jo crec que hi ha d'altres que podríem fer que serien bastant millor. Algunes les posa o les fa palès a l'informe aquest que han començat a dissenyar per la futura llei de prevenció de l'alcohol, com per exemple seria augmentar el preu, que ens deixin etiquetar, per exemple, les ampolles amb missatges de reducció de danys, amb missatges com per exemple posem a les capsetes del tabac, no? Això ja fa molts anys que es demana i de moment no ha estat possible. Dedicar més diners al tema de la prevenció, per exemple, a poder treballar més amb els joves aquest tema, buscar, per exemple, més activitats d'oci que estiguin apartades del tema del consum d'alcohol, com per exemple activitats esportives o altres tipus de coses així, jo crec que serien més efectives.
L'anomenat botellón és un altre dels aspectes que la futura normativa pretén evitar. La tècnica ha explicat que Calella està prohibit i que ja es controla, però que els adolescents continuen reunint-se al voltant d'una ampolla. Segons la Torre, les begudes destil·lades són les preferides pels joves.
A Calella, per exemple, ja l'ordenança de civisme, per exemple, ja ho recull, que no és possible fer això. Per tant, en principi es controla bastant. Però sí que és veritat doncs, que els joves tendeixen a reunir-se doncs, per això, al voltant d'una ampolla i acostumen a fer això. No? La idea una mica és, més aviat de trobar-se per veure, és veure per trobar-se. Però sí que és cert que és una cosa que impacta, que a nivell comunitari doncs, no és ben vist, no? I que és veritat que genera alarma.
De cara als pares, la Torre aconsella tractar el tema de l'alcohol amb els seus fills, parlar dels riscos que estan associats al seu consum i pactar horaris com a mesures per prevenir l'abús d'aquestes substàncies.
Canviem de qüestió, abordem ara la crònica comarcal. Primera victòria legal de l'exalcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, per l'afer de la bandera espanyola que no estava penjada al balcó de l'Ajuntament. La jutgessa del penal d'Arenys l'ha absolt dels delictes de desobediència i obstrucció a les administracions. La defensora del pueblo el va denunciar per no respondre amb temps suficient al requeriment que li va fer perquè la pengés.
La jutgessa considera que els retards no poden qualificar-se de delicte. Amb tot, la sentència no és ferma i tant la defensora del pueblo com fiscalia hi poden presentar recurs a instàncies superiors. Estanis Forç ha valorat la resolució en primera instància, tot recordant que se li demanava una multa de 6.000 euros i un any i mig d'inhabilitació per càrrec públic.
La veritat és que era greu, perquè se'm demanava més d'un any i mig, per tant, jo no podia presentar-me a les eleccions. També tenia clar que si en comptes d'un any i mig m'haguessin dit 6 mesos, doncs jo el que hauria fet és plegar immediatament de regidor i poder-me presentar a les properes eleccions.
Els fets es remunten al 2013, quan un ciutadà d'Arenys va denunciar Estanis Forç, aleshores alcalde, per no penjar la bandera espanyola a la façana de l'Ajuntament. Forç va argumentar que hi havia un pacte polític entre totes les forces municipals de no penjar cap bandera.
57.9 FM.
Big Mat Claramunt. Solucions per tot tipus de construccions i reformes. Big Mat Claramunt. Més de 85 anys al vostre servei. 4 generacions oferint assessorament especialitzat, materials de qualitat, servei professional i preus competitius. Big Mat Claramunt. Àmplia gamma de materials per terra i parets, complements per la llar i el jardí, pintura, ferreteria, mobiliari. Big Mat Claramunt. A la Riera Cap Aspre, Calella, davant l'escola Salicru. A 500 metres de la rotonda de la Nacional 2. 93 769 06 34 i també a les xarxes socials.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
En marxa ja els preparatius per una nova edició del programa Vacances en Pau de colònies per a infants saharauis que viuen als campaments de refugiats de Tindouf, Algèria, una iniciativa que aquí ja ho saben coordina i gestiona l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, que torna a fer una crida per sumar famílies doncs, que s'avinguin a acollir aquests infants. Natacha Frutos és la responsable de l'associació i la podem saludar ara mateix. Bon dia, Natacha.
Hola, bon dia.
A marxa ja els preparatius. Heu fet una primera reunió per informar del projecte a les famílies. Com va anar?
Bé, però nosaltres voldríem que hi haguessin més famílies. Costa molt de trobar famílies, moltíssim.
Costa molt de trobar famílies, per això aquestes reunions que feu cada any, encara que el projecte crec que ja és prou conegut, per exemple, aquí a la ciutat de Calella, però vaja, una mica què és el que s'explica en aquesta reunió, perquè... D'entrada, quin és el compromís que han de tenir aquestes famílies? Què és el més important?
Clar, és que en aquestes reunions venen famílies que a vegades no tenen ni idea de què és aquest projecte. Llavors hem d'explicar en què consisteix aquest projecte. Venen també famílies que ja són acollidores o que ho són ara o que ho han sigut, també per explicar les seves experiències, i és una primera trobada informativa perquè després pot ser que aquestes famílies no acullin pel que nosaltres els hi expliquem, perquè no concorda amb els seus, amb el que ells necessiten o poden fer, i llavors doncs és una primera trobada perquè aquestes famílies. Llavors nosaltres demanem que tinguin ganes primer de tot d'acollir, que tinguin una mica de temps per dedicar-los-hi i després pues, fem unes trobades amb ells per veure si la idoneïtat de les famílies.
Quina ha de ser la seva disponibilitat? Perquè aquest programa es desenvolupa entre els mesos de juliol i agost, si no m'equivoco. Han de ser els dos mesos que estan disposats, que han d'estar disposats a tenir aquests nens a casa, no?
Exacte, sí. I pot ser que aquests nens tornin a venir a l'any següent. Aquests nens, ells, no és necessari que no estiguis treballant ni res de tot això, perquè per això tenim casals d'estiu o tenim doncs, altres persones de la família que et poden ajudar, però en principi doncs, poder tenir un temps per dedicar a aquests nens. No?
L'edat dels pares no importa?
No.
Si hi ha altres nens a la família tampoc?
Tampoc.
Potser fins i tot és positiu, no?
Depèn. A vegades penses que perquè hi hagi nens anirà millor o pitjor i això depèn de la família, depèn del nen, depèn dels germans, depèn una mica de tot, depèn, sí, sí.
I, com bé deies, no fa falta que la família que acull aquests nens tingui disponibilitat 24 hores, poden seguir treballant aquests mesos perquè, com bé deies, doncs, poden portar com qualsevol altre nen d'aquí, els poden portar al casal d'estiu doncs a fer les activitats pròpies.
Sí, com
no?
Si fos un fill teu. El temps que li dedicaries a un fill teu, doncs aquest és el temps que o més o menys, el que cada família pugui.
I llavors, igualment, vosaltres des de l'associació sí que programeu activitats puntuals, no?, que puguin fer els nens junts, tots els nens que venen.
Sí, sí, nosaltres programem activitats. El que no volem tampoc és agobiar les famílies perquè ells tenen les seves activitats pròpies. Llavors sí que hi ha dues o tres trobades imprescindibles, que és una trobada que hi ha a nivell de tot Catalunya, de totes les famílies i tots els nens saharauis. Aquesta és molt important perquè ens trobem en una de les ciutats de Catalunya. Aquesta és molt important. Al final de les vacances doncs, fem un comiat pels nens i entremig, doncs, si les famílies estan interessades i poden, doncs, ens trobem un cop a la setmana, però aquesta no és una trobada obligatòria ni molt menys. Simplement que va bé pels nens de trobar-se, parlar també amb la seva llengua, perquè a vegades quan és el primer any doncs, és una mica complicat per ells, no?, l'adaptació, però... acaben adaptant-se, acaben marxant el primer any entenent el que diem i xapurrejant paraules del nostre idioma, del català o del castellà.
Quina edat tenen aquests nens?
Comencen a venir ara, des de fa 4 o 5 anys, a partir dels 9-10 anys, fins als 12-13 anys. Abans venien més petits, però a partir del 2008, quan hi van haver-hi tots els problemes de la crisi, van minvar les famílies d'acollida Llavors, què va passar? Que en els campaments els nens no podien sortir fins més tard, fins que tenen 10 anys o així, perquè no hi havia suficients famílies d'acollida.
Moltes d'aquestes famílies són repetidores, que és la millor premsa que podeu tenir, no?
Exacte, i tant que sí. A vegades doncs, hi ha alguna família doncs, per problemes de treball o el que sigui no pot, però la majoria de famílies són repeteixen durant tots els anys que estan els nens aquí.
I aquest és el coixí amb el que compteu, però no n'hi ha prou.
No n'hi ha prou, necessitem més famílies.
Vinga, i heu fet la primera reunió informativa ara, la gent que ens pugui estar escoltant, que pensi, bueno, jo tinc possibilitats de fer-ho, tinc ganes de fer-ho, què és el que ha de fer, on ha d'anar, com ho ha de fer?
Doncs que es posi en contacte amb nosaltres, amb l'associació, ja donem dos telèfons i uns correus electrònics perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres, que ja suposo que bueno, ja els hi podeu
sí,
passar,
sí.
No hi ha cap problema.
Que farem compartició a través de la pàgina web i també per xarxes, posant doncs, totes les dades.
Val. I llavors posar-se en contacte amb nosaltres i podem fer una segona trobada de famílies, això no hi ha problema, no hi ha disponibilitat nostra per poder parlar amb les famílies que estiguin interessades. Fins durant tot el mes de maig. Després, a partir de primers de juny, ja necessitem saber totes les famílies acollidores perquè tota la documentació té que passar per mans de la delegació del govern i de la Direcció General de l'Atenció a la Infància. Tota aquesta documentació té que passar per allà i després poder fer els passaports col·lectius perquè aquests nens venen amb passaports col·lectius.
Els nens aquests aprofiten aquestes estades aquí a Catalunya, aquestes colònies aquí a Catalunya per passar controls mèdics, per tenir doncs, una mica, fer-los una revisió mèdica, no?
Sí, fer una revisió mèdica. Aquests nens venen amb la targeta sanitària durant dos mesos, serveix per aquests dos mesos, passen les revisions mèdiques i si tenen algun problema de salut greu se'ls tracta, van a hospitals especialitzats i en el cas de que fos alguna cosa molt més greu, aquest nen podria quedar-se aquí amb un pis que hi ha de nens malalts per poder passar els tractaments que fossin necessaris. A més, també aquí durant aquests dos mesos tenen una alimentació molt adequada, que no la tenen als campaments, i doncs marxen amb un altre aspecte, una altra cara, una altra pell, més amb 3 o 4 quilos de més, és molt gratificant, la veritat.
Hem parlat moltes vegades de com els pot influir amb ells el fet de passar dos mesos aquí, després tornar a casa, a veure doncs, que aquí ho tenen tota la mà, allà, doncs,
sí,
malauradament, viuen uns campaments de refugiats i les condicions en allà, doncs, malauradament, no són tan bones.
No, són molt dures. Les condicions en les quals viuen enmig del desert són molt dures, però sempre ho diem, que aquests nens volen tornar amb la seva família. Com voldríem tornar nosaltres amb els nostres amics, els nostres pares? Nosaltres marxem de vacances, però tornem a casa nostra i ells marxen de vacances dos mesos i tornen a casa seva.
Doncs des d'aquí, des de la ràdio, fem una crida a totes les famílies que puguin i vulguin acollir aquests nens dels campaments de refugiats d'Algèria perquè s'adhereixin a aquest programa Vacances en Pau. Suposo que em fareu una mica de presentació aprofitant la quinzena solidària, no? Que ja ha
sí,
començat aquí a Calella.
Sí, i tant, sí, sempre ho fem. Sempre ens coincideix que ja està molt a prop de que vinguin els nens, però aquest any és una mica abans i encara tindrem temps d'intentar trobar més famílies.
Doncs esperem que aconseguiu aquest objectiu. Natacha Frutos, responsable de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la difusió.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim en directe. Avui, dia 8 de maig, es commemora el Dia Mundial de Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. La institució humanitària homenatja d'aquesta manera el naixement del seu fundador sota el lema cada vegada més a prop de les persones.
Ho ha explicat Toni Cardó, tècnic de voluntariat de Creu Roja a l'Alt Maresme.
El 8 de maig el que commemorem, diguem, és el naixement del fundador de Creu Roja, que va ser Henry Dunant, que va ser també el primer Nobel de la Paz, el primer Premi Nobel de la Paz. I una mica, doncs, agafem aquest dia del seu naixement per commemorar a més de 187 països doncs, tota l'acció que fa Creu Roja i la Mitja Lluna Roja arreu del món.
Cardó ha enumerat alguns dels projectes que es realitzen des de la institució humanitària, present a més de 187 països.
Creu Roja sempre el que intenta és estar cada cop més a prop de les persones i tenim diferents accions en els projectes que nosaltres fiquem, sigui amb gent amb vulnerabilitat, sigui amb refugiats, sigui gent en busca de feina dintre dels programes d'ocupació, infants i joves. Intentem anar sempre a estar a prop de les persones que ho necessiten.
Creu Roja té més de 150 anys d'història en els quals ha operat seguint els principis d'humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntariat, unitat i universalitat.
I ara els esports. El Club Bàsquet Calella ha organitzat un campus de tecnificació per aquest estiu. Tindrà lloc durant les tardes del 2 al 27 de juliol al Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau.
En una entrevista al programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió, el coordinador del casal i director tècnic del club, Paco García, va explicar que enguany no es realitzarà un casal d'estiu com altres anys, sinó que seran com unes classes particulars en les que els jugadors podran millorar els aspectes que més ho necessitin.
El campus que proposa el club és un campus de perfeccionament i tecnificació. Per tant, és una visió que s'allunya molt del que seria un casal. No és un casal d'estiu, són unes sessions molt intenses de 2 hores on els jugadors que vinguin treballaran d'una forma individualitzada aquells aspectes que considerarem que tenen més mancances i que han de millorar. Per tant, són com unes classes particulars perquè...
Segons la seva edat, els nois i noies que s'hi apuntin realitzaran el casal en una de les 2 franges horàries previstes. Els entrenadors seran gent del club amb titulació i experiència, però també gent de fora.
I aquest campus el fem en 2 franges diferenciades d'horari. Primera franja, que és a les 4:30 fins a les 6:30. Aquí tindríem els petits, els nascuts des del 2005 fins al 2010 inclosos, el que és premini i preinfantil, i llavors tindríem la franja dels més grans, que vindrien els infantils, els cadets i els júniors. I els agruparem en funció una mica de l'edat, també del nivell que tenen i del fonament que s'ha de treballar. Aleshores estem parlant amb entrenadors del club que estan titulats, entrenadors que tenen molta experiència i inclús algú de fora que ens ve a fer la tecnificació aquesta.
Les inscripcions encara no estan obertes. Seran per internet, a través del web del club, fins al 31 de juny o fins a esgotar les places.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem amb la previsió del temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Amb la crònica que cada dia ens apropa Quim Serra, quin temps ens espera per aquestes pròximes hores? Bon dia, Quim.
Hola, bon dia. Avui la jornada de continuar marcada per un temps insegur, canviant al llarg del dia. De fet, aquest matí encara podem tenir algun petit ruixat, mentre que aquesta tarda s'espera un temps més assolellat. En tot cas, seran precipitacions poc importants i amb unes temperatures que continuaran també molt suaus. Ahir les màximes s'enfilaven novament fins als 23-24 graus aquí al Maresme i avui aniran en la mateixa línia, en la mateixa direcció. Les temperatures, per tant, molt agradables al centre del dia, malgrat aquesta nuvolositat entre variable i abundant i aquest risc de ruixats que tornarem a tenir aquí a la comarca. De cara a demà s'espera un temps una mica més tranquil, si alguna precipitació serà molt minsa al llarg de la tarda i tot això amb unes temperatures que continuaran sense canvis i, per tant, continuaran molt agradables, amb vents que es mantindran fluixos, més o menys com avui, vents de component sud-sud-oest de cara a demà i la situació marítima estarà dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, 3/4 del mateix, continuarem parlant d'estabilitat i de domini del sol a tota la comarca amb unes temperatures que al centre del dia podran pujar una miqueta més. Els vents es mantindran fluixos del sector sud-sud-oest i la situació marítima novament tranquil·la a tota la costa maresmenca. Sembla que de cara a dijous, divendres i el cap de setmana es mantindrà aquesta situació marcada per la bonança i per les temperatures plenament primaverals.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Mig minut i seran les dues. Més notícies actualitzades al llarg d'aquesta tarda aquí a la sintonia de Ràdio Calella Televisió. A les 6, butlletí, horari a 8:15. Info, vespre, com cada dia, ara les senyals horàries i les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornarem demà, com sempre, puntuals, a 2:15. Els hi esperem que acabin de passar. Un molt bon dimarts. Adéu-siau. Fins demà.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.